TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
El dia, amb Marta Grau.
Bon dia, benvinguts al dia. Són les 9 i 5 minuts. Començam la setmana, el dimarts en concret, amb 26 graus de temperatura. Darrera jornada abans que demà comenci la quarta onada de calor de l'estiu. Avui, de fet, la temperatura ja comença a pujar. Les màximes es mouran entre els 30 i 35 graus. Abandonem la pluja d'ahir, tindrem un dia de sol amb alguns intervals de núvols durant sobretot les hores centrals. Sense deixar de banda el temps, aquesta que compartim és la primera fotografia que ha fet el Posidònia, el satèl·lit, el primer satèl·lit de les Illes, en òrbita des de principis de mes. Sobrevola cada dia les Illes per fer un seguiment del canvi climàtic i així actuar de forma preventiva. Una imatge que correspon a Cala Galdana, a la costa sud de Menorca. Les primeres conclusions de la informació recollida es presentaran a principis de l'any que ve. Avui no deixaran de banda les repercussions de la concentració del passat diumenge. La plataforma Menys Turisme, Més Vida es concentrarà també aquest dimarts a les 12 davant la delegació de govern de les Illes per reclamar la dimissió del delegat Alfonso Rodríguez després de les càrregues policials que va haver-hi durant la concentració amb el lema Mallorca al límit d'aquest diumenge a Palma. El delegat va dir que desconeixia que s'hagués convocat una concentració en contra seva. En qualsevol cas, s'ha allargat la mà als organitzadors de la protesta per poder dialogar al respecte. Un dia que no deixant de banda l'habitatge o, més ben dit, els problemes per accedir-hi. Bon dia, Xisco.
Bon dia, Marta. Ens referim a un nou assentament d'infrahabitatges a les feixes d'Eivissa. L'Ajuntament de Vila ja ha demanat a la propietat de la finca que desallotgi el recinte i argumenta que el lloc és insalubre i que hi ha un elevat risc d'incendi en una setmana en què l'habitatge és notícia, perquè el govern espanyol ajorna l'aprovació del decret llei d'habitatge per manca de suports. L'executiu de Pedro Sánchez pretenia aprovar la mesura avui, però optat per guanyar temps i presentar-la després de l'estiu per intentar salvar la votació. Partits com Junts i Podem ja havien anunciat el seu vot en contra si el text no incloïa les seves peticions.
Sense deixar de banda la crònica política, avui el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà al Palau de la Moncloa per fer balanç del curs polític. Bon dia, Maria Antònia.
Molt bon dia, Marta. Així es serà just després del Consell de Ministres. Sánchez destacarà les bones xifres econòmiques d'Espanya i parlarà sobre el compromís que manté contra la corrupció, un tema que ha marcat gran part del curs polític pels casos que han afectat directament el PSOE i el govern central. Una intervenció que es produirà just quan hem sabut que l'acusació popular ha rebaixat de 24 a 13 anys la petició de presó per a la seva dona, Begoña Gómez. Una petició que demana també que testifiqui el mateix Pedro Sánchez i Félix Bolaños en el futur judici amb jurat popular. Així consta l'escrit presentat per les acusacions de l'entitat Azteoi.
Serà, sens dubte, un dels temes a abordar a la nostra tertúlia, però abans sempre tenim temps per la reflexió, per la nostra frase del dia. Avui dimarts és...
La frase és del filòsof anglès Karl Raymond Popper, el creador de la paradoxa més famosa del món de la filosofia, va néixer tal dia com avui, de 1902, i va dir que la verdadera ignorància no és l'absència de coneixement, sinó la negativa a adquirir-lo.
Eso de saber que cada arruga de tu cara es cosa mía, que cada parte de tu piel es recorrida por mis manos, eso me hace sentir bien.
I de què parla tothom avui?
Idò, avui tothom parla del rei emèrit qui, per un dia, ha tornat a Mallorca.
Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar.
Com que no hi ha imatges d'aquesta visita del rei emèrit a Mallorca, compartim amb els nostres espectadors les darreres imatges que tenim del rei Joan Carles a Mallorca, que va ser en aquella missa de la Seu ara fa 8 anys. El rei emèrit, Joan Carles I, ha tornat a Mallorca 8 anys després de la seva darrera visita. Ho ha fet en un viatge de caràcter privat que ha coincidit en la presència de bona part de la família reial al Palau de Mar i Vent. L'emèrit va arribar diumenge en un vol privat procedent de Suïssa per assistir a la celebració del 80è aniversari del seu amic Miguel Arias, és propietari del restaurant Flanagan de Portals. Després de la trobada, es va desplaçar fins a Marivent, on es va retrobar amb la seva dona, la reina Sofia, les infantes Helena i Cristina i alguns dels seus nets. En canvi, no va coincidir ni amb el rei Felip VI, ni amb la reina Letícia, ni amb les seves filles, la princesa Leonor i la infanta Sofia. El monarca havia abandonat a Mallorca per seguir de prop la situació dels incendis forestals que afecten punts de l'Estat i visitar també les zones més castigades. La visita de Joan Carles I és la primera a Mallorca d'ençà de la Setmana Santa de 2018 i suposa el seu retorn a un dels escenaris més emblemàtics dels estius de la família reial. Tot i això, fonts properes insisteixen que es tracta d'un desplaçament estrictament personal, sense agenda institucional, i que l'emèrit ja ha abandonat l'illa després d'una estada de poques hores. Segons les mateixes fonts, Joan Carles I no s'hauria allotjat al Palau de Marivent, però sí que s'hi hauria desplaçat per fer aquesta visita que comentàvem a la reina emèrita i la seva família. L'exmonarca va partir de l'illa en un vol cap a Itàlia ahir de matí. Com valorau, companyes, aquesta visita fugaç? Tothom diu que és com un principi de retorn a la normalitat, però jo me demano si la normalitat és venir ni 24 hores, passar a saludar com si fossis el metge que passa consulta a Marivent i després tornar a partir. No sé, vosaltres, com penseu que evolucionarà aquesta Pax Romana que tot apunta que viurem aquest estiu aquí a Mallorca.
A veure, jo troc que té molt de mèrit poder mantenir una amistat a distància.
A mi m'agrada que redolia el mèrit de la mèrit.
No, però és que mantenir una relació a distància és complicada, si ell se pot permetre per temps i econòmicament venir un dia, molt de pit. Jo ara diré una cosa, estic més temps anar d'un poble a un altre dins la mateixa illa que agafar un vol i venir de segons a on. Ell venia d'en fora, a veure, però si arriba a estar un poc més a prop i se'l pot permetre, jo estic super d'acord que vengui.
Te puc dir una cosa, un Palma Mosqueri no té la mateixa distància que un Palma Abu Dhabi.
Evidentment no, però un a Eivissa Mallorca fa més via agafar l'avió que anar segons quin poble en cotxe.
Molt bé, la teva reflexió és que xapó pel rei, perquè ha vengut un dia...
Si vol venir,
i
mantenir seva amistat, endavant.
La meva opinió és totalment contrària a la d'Anna Maria Antònia, he de dir.
Sí, no, és que l'he vista molt naïf,
no,
però
no,
jo com tots els discursos.
M'ha molt bé, sí, sens dubte, no? Si manté aquesta amistat, per què no? Una amistat de molt d'anys, de passar-ho bé, molt de menjar, sopars, però què pensarà de la seva família? Aquesta visita feia molt de temps que el rei no,
no
anava...
Jo la visita en Àries m'ha
parit
meravellosa.
Sí, no
m'ho a mi el que m'ho sorprèn és aquesta visita de metge a Marivent.
Exactament, què diran les seves netes, la seva família, què pensaran, fins i tot el personal de Marivent, no? De sobte, no el manco quedar-te un parell de dies. Fixa't que m'ho vaig ensumar perquè just vaig, com sabeu, he estat uns dies de vacances i fa dos dies vaig anar a una platja que està molt a prop de Marivent i hi havia moltíssima policia, però molt més de l'habitual. I se m'ha passat pel cap, men si...
Ha de venir.
Men si serà, claro. Men si serà. I doncs mira, efectivament.
És que fins i tot de vacances no deixes de tenir aquest olfacte periodístic que te fa deduir que ja a Marivent hi ha moviment.
Hi havia moviment.
Perquè
havia
tu moviment. Vas anar just a la platja de vora.
Exactament, exactament, que és una platja que te va molt bé, sobretot perquè està en el centre de Palma, si un dia tens poc temps i vas... I vaig veure molt de moviment i vaig pensar, i si tenim visita de l'emèrit? I doncs, bingo, tenim visita
després
de l'emèrit.
Després en parlarem amb Julián
sí,
Aguirre,
perquè,
però...
Sí, perquè hi ha fotografies, no s'han publicades, evidentment, però probablement sortiran dimecres a la revista Hola, que és el que mos contarà Julián Aguirre després a partir de les 11.
Sí, ja mos fas un avançament d'allò
que mos explicarà.
Explicarà en Julián Aguirre. No hi havia, ho dèiem, no hi havia imatges, hem hagut de tirar de meroteca, hem vist aquestes imatges de la Seu, aquell 2018, en la reina Letícia fent de bubota davant les camps, perquè
ai.
No fessin una foto. Es va, estava fent de bubotes, es diu així, és una expressió totalment nostrada. No
una de les visites més polèmiques...
No he dit res que no se pugui dir, he fet una descripció dels fets.
Actuacions més polèmiques de la reina Letícia,
que recordem que aquesta actuació a la Seu va provocar que aquell estiu de 2018 nassin en el mercat de l'Olivar, que va ser quan varen descobrir que la reina Sofia tenia un ventilador de mà. Que varen anar la reina Sofia amb ses nines a mirar peix i la reina Sofia anava amb un ventiladoret perquè no li pegàs sa queló. Imagina't si fos aquest estiu.
Jo crec que aquest estiu necessitarem més d'un ventilador demà perquè demà, atenció, quarta onada de calor de l'estiu. Farà falta més que un ventilador demà per dur bé aquesta calorada, aquesta pujada del termòmetre que tindrem a partir de demà, tot i que avui ja se comença a notar. Així que, companys, amb calor o sense, perquè afortunadament aquí dins l'estudi no...
Ens ha recondicionat.
Exactament, començam.
Ben tornades les vacances a Marta
Moltíssimes
Garau,
gràcies.
Balears, i nosaltres t'hem enyorat.
Jo també ho he enyorat.
Han estat molt de missatges, on és la Marta Garau, on és i nosaltres tranquils. Ses divas... també descansen. N'hi ha algunes, com a Susana Griso, que aprofiten per casar-se. Tu, qualque novetat sentimental?
No, cap novetat sentimental, però si no, no passeu pena, que seria la primera en contra.
No, t'ho volia demanar, perquè Balears tenia aquesta inquietud, i jo, si m'ha de que colcus en el nostre públic, per tant, no passeu pena. Na Marta ha tornat, igual que a partida.
Amb la bona companyia de Joan Jiménez, els comandaments tècnics, Robert Mercè, Àlex Fortesa, Miquel Rosselló, Yolanda Ruiz i Victòria Cerdà, la producció, encetam aquest dimarts.
Me enseñó que mi destino era rodar y rodar.
Rodar, rodar, rodar y rodar.
También me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar.
El dia, IB3 Ràdio.
Comença la tertúlia al dia, ja sabeu, com sempre, fidels a la nostra cita amb l'actualitat, amb aquest repàs dels temes que centren aquesta jornada de dimarts. Són temes que duim arrossegant des de diumenge, ens referim a totes les repercussions que ha tingut la concentració de la plataforma Menys Turisme, Més Vida. De fet, avui se torna a concentrar, però serà a les 12 davant la delegació de govern per reclamar la dimissió del delegat Alfonso Rodríguez després de, ja sabeu, un tema molt controvertit, les càrregues policials que va haver-hi durant la concentració el passat diumenge. La policia obrirà una investigació per poder saber si aquestes càrregues contra alguns manifestants van ser proporcionades, si se va determinar si eren necessàries i d'aquesta manera depurar responsabilitats. És un tema que abordam, del primer tema que abordam avui amb els nostres contertulis. Tenim aquí els estudis de Palma la periodista Elena Ballestero. Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
El misser Eduardo Luna.
Bon dia, què tal?
I l'editor del diari de Menorca, Josep Pons Fraga, que ens escolta des de l'illa. Josep, bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal? Com estem?
Contenta de retrobar-vos i d'abordar l'actualitat. Com dèiem, és un tema que de nou torna al punt de mira. No sé si penseu que això dura molta cor. Encara s'ha de saber què passarà amb aquestes responsabilitats per part de la policia. Encara s'ha d'esbrinar, encara s'ha d'analitzar, de mantenir una investigació per poder saber exactament què va passar i si s'ha de depurar responsabilitats, Elena.
Sí, un matiz, porque hace un momento te has referido a las cargas policiales contra manifestantes, pero creo que es importante decir que también hubo cargas policiales contra un fotoperiodista que además ha recibido 6 puntos de sutura. Bueno, una cosa que
fet,
és important, no?
Perquè registra en el moment, el tenim just aquí a pantalla,
sí,
el moment exacto, en el
és el xico que sale a la pantalla, no?
Surt agredit, exactament.
Exacto, lo digo porque hay gente que tiende a culpar directamente a los manifestantes, ¿no? Sobre todo por la imagen de los manifestantes que están frente a la cámara, ¿no? En el momento de que se producen las cargas. Yo misma ayer estaba moderando comentarios un rato en el Última Hora y era brutal, ¿no? Lo que leías, quiero decir. Lo digo porque más allá de los prejuicios que puedan tener una u otra parte, lo que está claro es que un fotoperiodista que está haciendo su trabajo, no está yendo allí a reventar nada, ¿no? Ni de una parte ni de la otra. Y esto se tiene que aclarar, pero yo creo que lo más importante aquí, más allá de lo que digan los informes policiales, que ya sabemos que normalmente tienen poco recorrido sobre estas cuestiones, es que siga trayendo cola el motivo de la protesta, ¿no? Que es una de las más masivas que ha habido en la historia reciente, diría que la que más, ¿no? 25.000 personas según la Policía Nacional, la misma que cargó, y 75.000 según la organización, ¿no? Y creo que también una cuestión que me indica que esto va a traer cola, ¿no? Son las reacciones que ha habido a esto, tanto a la manifestación como a las cargas policiales, ¿no? Porque aquí nadie ha guardado silencio, incluso los propios hoteleros, las agencias de viajes, todos han pedido repensar el modelo, ¿no? Lo que pasa es que en vez de apuntar a que lo haga el otro, ¿no? Cada uno debería hacer un poco de autoconciencia y ver qué puede hacer uno mismo por repensar ese modelo, empezando por nosotros, ¿eh? Cuando la gente se vaya de alquiler turístico, que se lo piense dos veces, porque a lo mejor su hijo luego no encontrará casa.
És un debat paral·lel, no? El contingut de la manifestació, si voleu, podem endinsar-nos després, no?, en el que és el contingut, si volem o no, que model turístic, però abans, i aprofitant que tenim el missè, sí m'agradaria demanar-te, Eduardo, sobre les possibles repercussions que pot tenir a nivell legal, en cas de, per exemple, si se demostra, no?, que l'actuació policial ha estat desproporcionada, quines repercussions pot tenir, el matís que feia en Helena, no?, la diferència de càrregues contra manifestants o contra un fotoperiodista. ¿Podem endinsar-nos en aquest matís respecte a les repercussions legals?
Sí, totalmente. Habría que ver un poco la investigación. Evidentemente, si se demuestra que estas cargas han sido desproporcionadas, que no eran congruentes y que no tenían una legalidad, pues vamos a decirlo, detrás, ¿no?, de la propia carga, evidentemente los agentes que se identifiquen como autores de las lesiones se pueden enfrentar a no solo a sanciones internas, sino a cargos penales, ¿no? Y además ya lo vimos también en las manifestaciones del 1 de octubre en Cataluña. Yo mismo he defendido a policías en ese tipo de situaciones. Lo que pasa es que aquí, vuelvo a decir lo mismo que dije ayer en esta misma casa, hay que poner encima de la mesa que no estamos ante unos manifestantes pacíficos que no hicieron nada y que pasaban por allí y que de repente la policía de manera desproporcionada cargó. O sea, es un momento puntual en el que había una tensión y en el que también hubo gente que les tiró vallas y que les tiró piedras. Entonces, normalmente la policía carga cuando se le da la orden de cargar y eso viene después de haber generado y haber aguantado una situación durante tiempo. Si esto es así, habrá que ver cómo se procedió la carga. Para mí lo criticable de esto, además de que evidentemente si es desproporcionada la carga, tienen que tomarse las medidas que tengan que tomar, esto cualquier persona normal y corriente lo tendrá en la cabeza, son las manifestaciones del delegado de gobierno. O sea, el delegado de gobierno como máximo responsable del operativo policial, que es además la persona que autoriza la propia manifestación y que da el ok al recorrido, salga criticando en un Twitter al Óscar Puente, a la policía, sin tener ningún dato operativo, en ese momento, para mí es lo criticable de esta historia, ¿no?
Tenim en pantalla el tuit, la piulada d'Alfonso Rodríguez, que explicava que seguia amb molta preocupació els fets posteriors a la manifestació. Se referia a diumenge, que hi ha imatges que són inacceptables i que demanarà un informe exhaustiu d'aquestes actuacions i explicacions necessàries per assumir responsabilitats en cas de que hagués responsabilitats. Josep, recollint l'argument dels teus companys, què podria passar?
Bueno, jo crec que en aquests moments hem de posar la mirada i l'hem de dirigir cap a Alfonso Rodríguez Badal. Vull dir, està claríssim de que ell s'ha precipitat. Ell ha de tenir un informe de lo que ha succeït per saber què ha passat i responsabilitats. A part de que també hi ha un tema previ en tota aquesta qüestió. Inicialment es havia previst que la manifestació acabaria a ses voltes. Després van dir es part de la mà. Realment es van veure desbordats per una afluència massiva. Bueno, i aquí el gran responsable polític de lo que ha succeït, sense dubte, és el delegat del govern. I el delegat del govern, una vegada més, s'equivoca perquè es precipita. Ell no pot començar a fer una crítica de si hi ha hagut una actuació policial excessiva si no disposa prèviament d'un informe del que ha succeït. Com acaba d'apuntar n'Eduardo Luna, bueno, la policia carrega quan hi ha hagut un fets previs o una provocació o hi ha hagut també unes agressions. Primer hem de saber què ha succeït. I en segon lloc, també hi ha que apuntar una altra cosa. Nacional va impedir l'accés a les voltes quan hi havia gent. Vull dir, jo crec que aquesta manifestació, que feia molt de dies que s'havia anunciat, es va encendre en les detencions de Santa Maria del Camí. I tant el delegat del govern com la mateixa Policia Nacional es van veure desbordats i no van saber gestionar. Ara, d'aquí a criticar l'actuació de la policia sense disposar d'un informe clar de lo que ha succeït, de lo que ha passat, per saber quines responsabilitats hi ha que reclamar, aquí és on el delegat del govern falla. Per tant, jo crec que li hem de demanar prudència i també hauríem d'anar a la intrahistòria, a lo que és l'episodi previ de per què es havia de fer primer a les voltes, després en espart de la mà i finalment va acabar a ses voltes. I a cap, és evident de que hi ha un malestar social, que hi ha una preocupació i que s'han de prendre ja mesures immediates per aturar aquesta percepció social de rebuig, de malestar i de preocupació per la massificació turística.
Yo creo que ante las imágenes que acabamos de ver otra vez del fotoperiodista, ¿no? Con el golpe en el abdomen y la brecha en la cabeza, creo que ante esas imágenes, con y sin informe, el delegado de gobierno debía asumir responsabilidades.
Sí, no, totalmente. De todas maneras, quiero decir una cosa, y con esto no quiero defender la actuación, ni muchísimo menos, ¿eh? Primero, hay que ponerse en el contexto, que una vez cuando la policía carga y les ordenan disolver, ellos disuelven. A mí hay una cosa que me llama la atención, y lo dije ayer, el EPI del fotoperiodista, porque los periodistas en este tipo de actos tienen que ir con chalecos reflectantes, que pongan prensa. Un poco para poder identificarlo en qué momento que está.
Una
cámara puede ser cualquier cosa, porque incluso hay grupos que se dedican a identificar a los policías de los operativos, cuidado.
Bueno, por experiencia sé, porque he cubierto manifestaciones cuando hacía calle en la Parforana muchos años, que no siempre disponemos de esos equipos,
pues eso, voy,
y que la Policía Nacional nos conoce perfectamente, a los que trabajamos aquí.
No, cuidado,
nos conoce perfectamente.
No, cuidado.
Yo me he encontrado en una circunstancia que no recibí ningún golpe, pero recuerdo cuando las movilizaciones masivas contra Bauzá, cuando iban renovando las juntas locales del PP, ¿os acordáis?
Sí, recuerdo
haber recibido presiones muy fuertes para que no publicáramos una fotografía de, fijaros que entonces sí que retrataba precisamente una agresión, una fotografía en la que le rompían un huevo en la cabeza a un escolta de Bauzá, y hubo presiones de la delegación de gobierno para que esta imagen no se publicara. Ellos sabían perfectamente que éramos fotoperiodistas.
Está claro, pero piensa que aquí hay gente de operativo que no es de Baleares. Sea que hay muchísima gente que ha venido de Valencia para este operativo y también por el refuerzo que vienen en verano. Por lo tanto, hay gente que no conoce a nadie aquí.
Yo creo,
¿no?,
que lo saben perfectamente. Creo que no hace falta saber mucho para ver que el equipo que lleva ese fotógrafo es de un fotógrafo profesional.
Para mí al periodista le falta el EPI profesional, que es lo que su medio le debería haber dado. Eso para empezar. Y luego, evidentemente, si la carga es reprochable, es obvio. Si es una persona que está haciendo su trabajo, esa carga, pero vuelvo a decir lo mismo, hay que ponerse en la situación y tener todos los datos para criticar. Lo que está clarísimo es que ha sido una salida de tiesto absoluta la manifestación del propio delegado de gobierno, que además le ha salido el tiro por la culata, porque si esto lo hacía en clave electoral, cara a presentarse en Calviá, los propios vecinos de Calviá ya están poniendo también en Twitter que esta no es la persona que quiere que la represente. Por lo tanto, le ha salido fatal la estrategia política.
Sobre la concentració d'avui, recordant, davant delegació del govern a les 12 per demanar la dimissió d'Alfonso Rodríguez. Josep, darrera aportació abans d'anar a publicitat.
Bueno, que evidentment hi haurà responsabilitats i hi haurà repercussions polítiques, perquè penseu que això fins i tot ha arribat en aquests moments en el Congrés de Diputats. I quan se reinici el període de sessions, jo faig una previsió, i és que haurà de compareixer el ministre Marlaska, el gran de Marlaska, per donar explicacions precisament de l'actuació de les forces de seguretat i també de l'actuació del delegat del govern. Vull dir que aquest capítol no queda tancat, a part de que avui s'ha convocat una altra concentració davant la delegació del govern, a la qual se li tornarà a demanar la seva dimissió. Alfonso Rodríguez Badal, en aquests moments, està en el centre del debat i de la polèmica política de Balears, perquè ell, repeteix, actua d'una manera improvisada i precipitada. I veurem també avui migdia aquesta concentració de protesta davant la delegació del govern, a veure com acaba i si hi ha també actuació policial davant la pressió que puguin fer els manifestants. Vull dir que això no ha acabat i continuarà fins i tot en el Congrés de Diputats.
Són les 9:27, si vos sembla, petita aturada per publicitat. A la part de ràdio, escoltam el bisturí de Javier Alarcón i tornem tot d'una.
El dia, IB3 Ràdio. El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día no es ese stop entre dos violencias, a la que hemos llamado paz. Ese turismo entre dos fuegos, al que hemos llamado convivencia. El titular del día no coincide con preguntarse si la respuesta a la violencia que intenta evitarla para mantener la paz, eso no es violencia. No es que la violencia se multiplique si no se combate. No es la detención de los violentos, ni siquiera que no les pongan grilletes de diseño. No es que se detenga el violento, ni son tampoco los gomazos ni las cargas que carga el diablo. No es que la poli, que es garante de la seguridad, se convierta en parte del conflicto a denunciar, ni que los que han hundido Mallorca fueran capaces de pisar Manifa. La noticia es el delegable del gobierno, el señor Rodríguez Badal, alias el In Situ, que es el que más ha recibido al manifestarse por rajar de la policía que dirige. O sea, te piden marchando humana de Manifa, te reúnes con ellos viendo la oportunidad política de los tuyos, te alertan los polis de que el recorrido termina en un final infeliz, que Sesvoltes es una ratonera peligrosa, y cuando vienen maldadas, la culpa es de la gente, que tú no decides las cargas, dice. Si el titular es que hasta el Tato pide su dimisión, lo que no se ha entendido es que el señor Rodríguez dimitió hace exactamente 25 días, cuando anunciara su candidatura a la alcaldía de Calviá. Todo lo demás, someterse al tribunal de las sombras de una violencia que no merecemos y que jamás es razón de nada, ni sobre todo de nadie. Y ya mañana, siempre recalentados. Más.
Són les 9 i mitja en punt. Continuem aquí al dia, el repàs a l'actualitat, com sempre, els temps de tertúlia, amb la bona companyia d'Helena Ballestero, Josep Pons Fraga i Eduardo Luna. El primer tema que hem abordat ha estat les repercussions sobre la concentració de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, sobre el model turístic. I un dels segons temes no deixa de banda, en certa manera, les aglomeracions. Tot d'una parlarem de l'eclipsi i què pot suposar. Però, si me permeteu, abans, 9 i mitja en punt, hem d'informar sobre l'arribada d'una nova embarcació. Delegació de Govern ha informat que aquesta mitjanit ha arribat una embarcació irregular amb 27 persones a bord. Ha estat a Cala Petita, a Cala d'O. Han intervingut la Guàrdia Civil, també la Unitat de Seguretat Ciutadana. Recordem, per fer balanç de les xifres d'aquestes darreres setmanes, durant aquest mes, el de juliol, han arribat a les costes de les illes més de 1.000 persones a bord d'embarcacions irregulars. Estem parlant de 500 persones més que l'any passat. Enguany han arribat per via marítima quasi 4.000. Parlem de 3.700 persones en unes 200 embarcacions. És la informació que tenim de la darrera de les arribades, la d'avui a mitjanit. Com vos deia, avui no deixant de banda les aglomeracions, o millor dit, les futures aglomeracions, perquè encara no sabem què suposarà això de l'eclipsi per les nostres illes. Hi ha una trobada entre el govern i el sector turístic per parlar precisament d'aquestes mesures de cara a l'eclipsi del dia 12 d'agost. S'escolta molt, la gent ja està organitzant on anirà, des d'on serà el millor lloc en concret, no?, per gaudir d'aquest espectacle natural. De moment saben també que els establiments de la platja de Palma podran acreditar els seus treballadors i clients en un sistema telemàtic per accedir amb el seu vehicle. Serà a través d'un codi Bidi. És una mesura que els restauradors valoren amb escepticisme de moment i cert desconeixement, com moltes d'aquestes mesures, no?, que se fan de cara a l'eclipsi, entre d'altres coses, perquè un eclipsi ocorre una vegada cada moltíssims anys. En aquest cas, fa un segle del darrer eclipsi i ja va suposar tot un canvi per les nostres illes, perquè hi ha articles que hem pogut llegir, jo recordo un teu, precisament, sí. Helena, molt interessant, sobre l'eclipsi fa 100 anys, que també va canviar les illes.
¿Te acuerdas cómo acabó aquel eclipse? No se vio. Y me la juego a que este tampoco se verá, no, porque vosotros estos días, cuando saléis de noche, veis las estrellas, porque yo solo veo polvo en suspensión. O sea, yo creo que aquí se está armando la marimonera y se está haciendo el negocio a costa de una cosa que posiblemente, si ocurre, sabemos que durará minutos y o sea, ocurrir va a ocurrir, pero quiero decir, si se ve, lo veremos durante unos minutos y si no se ve, pues habrá habido todo el mogollón para nada, ¿no? La pregunta, si preguntava...
Sí, estem preparats, perquè, clar, jo no aturo de llegir totes les mesures que hi ha, alguns accessos que s'han teat ja per seguretat directament, no? Les zones habilitades per gaudir de l'eclipsi en seguretat. Però, clar, seran moltes persones aquí a les illes. ¿Qué pot passar? ¿Això se mos anirà de les mans o no?
Jo crec que ja se nos ha ido de les mans.
Las aglomeraciones no son futuras, las tenemos aquí y ahora, ¿no? Mirad la Operación Nube, por ejemplo, claro. Cuando hay Operación Nube. Sí, o sea, ese día, incluso si no se ve el eclipse porque tenemos nubes, se petará Palma, ¿no? Porque lo sabemos que esto pasa cuando está nublado. O sea, es un desastre. Yo creo que es un desastre. Y sobre todas estas medidas que se están anunciando para contener que haya desmadre, padres, ¿no? Porque al final estamos hablando de una cuestión de seguridad, no nos olvidemos, ¿eh?
Exacto.
Yo echo a faltar medidas para garantizar la seguridad en el mar, porque no nos olvidemos de que no se trata solo de cómo se desplaza la gente que va en su coche hasta las zonas donde se podrá ver el eclipse, que solo es en la parte desde la que se ve el anochecer, ¿no? Porque el eclipse se produce justo en el momento de la puesta del sol, sino que también están completamente agotadas las reservas para ver el eclipse desde el mar, que por cierto, de hace 100 años solo lo pudieron ver los científicos que se alejaron un poquito en barca de la costa,
claro.
¿Vale? Y esto en un momento en el que ya sabemos el problema de masificación que tenemos en el mar y en tierra, y la ligereza de, no sé cómo decirlo, los requisitos que se exige a alguien para pilotar una embarcación no son ni de lejos los mismos que se exigen para conducir un vehículo de tierra,
¿no?
¿Vale?
Totalmente, totalmente. Y luego además dices tú que ya están todas reservadas, bueno, en la zona donde hay boyas, porque la gente que espontáneamente se coja la barca y diga, ay, pues mira, me voy a ir por allí, esto va a ser un,
no,
va a ser
hablaba,
un desastre. No, yo
hablaba de las de alquiler. Sí, la sí. gente que tenga su propia barca, imagínate, evidentemente irá donde le brote, porque esto no se ha regulado, ¿no? Y esto puede ser bastante peligroso. Y además, en un momento, vuelvo a lo de las licencias, que las licencias más básicas para
sí,
llevar embarcaciones te obligan a volver de día, ¿eh? Sí, y sí. Estamos hablando de un eclipse que acaba de noche.
Sí, pero bueno, ya verás. A ver, yo quiero entender que Salvamento Marítimo esto lo está teniendo en cuenta, o alguien ha pensado que va a pasar esto y que en esa zona en concreto, porque es una zona muy concreta de nuestro litoral, que no vamos a decir, lo tendrán controlado, igual que Guardia Civil Marítimo, pero bueno.
Tiene mucha fe.
Sí. Menorca, porque claro, estem parlant del la situació sobretot a Mallorca, que és on s'espera una major concentració de persones. A Menorca, Josep?
Sí, a Menorca també podem dir que s'ha fet ja un pla especial en el qual s'emmarca set zones de millor, diríem, perspectiva panoràmica i on hi haurà una regulació d'accés, concretament el Toro, que com sabeu és l'elevació, és el centre geogràfic de Menorca, el cap de cavalleria al nord de Menorca, el camí de Tramuntana i el far de la Punta Nati a Ciutadella. Aquí ja hi haurà una restricció d'accessos i a la vegada s'han marcat una sèrie de punts d'observació per als quals hi haurà vigilància de la policia i hi haurà control. A Sant Tomàs, a Talis, a Los Delfines, a Platja de Son Bau, Son Blanc, Fornells, Cala Blanca i Calambost. També, però, jo vull dir una cosa, de que aquest fenomen estarà pendent de la situació d'aquell dia del cel i a veure si està nivolat o no, perquè tota hi ha aquesta expectació de que és un fenomen que no sé quant d'anys no s'haurà produït, però també hem de saber quines condicions meteorològiques, com estarà aquell dia, si el cel estarà nivolat o estarà molt net i es permetrà veure tot aquest moviment d'una manera, diríem, perfecta. I finalment també hem de tenir en compte que serà un fenomen ràpid que durarà realment molt pocs minuts. En aquests moments hi ha aquest dispositiu en marxa, els menorquins i visitants ja saben a què punts d'accés que estaran controlats i fins i tot es restringirà l'accés per evitar una aglomeració excessiva.
Mira, yo estos días, bueno, ayer cuando anunciaban este sistema de códigos, como decías, para acceder a la playa de Palma, ¿sabéis? Esto no se lo han inventado ahora. Esto es lo que se está haciendo en la carretera de Formentor desde hace años.
Sí,
en teoría, solo pueden pasar los residentes, los trabajadores de las viviendas de allí, los que tienen el lujo de poder pagar el hotel de la zona o el restaurante de la zona previo ticket, ¿no? Y vosotros habéis visto las imágenes de cómo está la carretera de Formentor pese a todas estas medidas, o sea, es que es un desmadre año tras año, verano tras verano, pues es lo que pasará ese día.
És una situació que, clar, és nova. En realitat no hi ha precedents recents en el temps. No poden parlar de fa 100 anys perquè són mesures que no poden fer tampoc paral·lelisme.
No és lo mismo, però... No. ¿Os acordáis hace un par de años que anunciaron que se verían durante dos noches auroras boreales
sí,
en Mallorca? ¿Alguno de vosotros intentó verlas? Porque nosotros,
sí.
En Inca, que estamos hablando de un pueblo, bueno, ciudad, pueblo un poquito grande, ciudad un poco pequeña, nosotros intentamos subir al Puig de Santa Magdalena para ver las auroras y no se podía entrar, o sea, que era una barbaridad. Yo no voy a volver a hacer el indio de irme a un sitio donde se que sobre.
A mesura que s'acosti la data...
Veremos el concepto de massificació el dia d'aquí.
Exactamente,
ja
veurem què passarà i a mesura que s'acosti la data... també donaran més informació, no? Perquè la gent se pugui organitzar. Me permeteu compartir amb vosaltres les xifres de l'atur que s'acaben de publicar. L'atur ha davallat en 47.400 persones en el segon trimestre a Balears fins als 44.400, un 51,6% manco que el trimestre anterior, segons les dades de l'enquesta de població activa de la EPA, publicats just avui dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística. Estem parlant d'una taxa de l'atur aquí a les Illes que se situa en el 6,11%. És la xifra més baixa en un segon trimestre des de l'any 2007. Són xifres que s'acaben de publicar i que volia compartir amb vosaltres, així que vos escolto una valoració sobre aquesta davallada de l'atur en 47.400 persones en aquest segon trimestre aquí a les Balears. Se creen 108.000 llocs de feina. Josep, comença ara per tu.
Bueno, jo crec que en aquests moments vull dir aquesta valoració d'aquesta economia de Balears. És una economia que creix, una economia dinàmica, s'atura realment estructural en aquests moments, però la qüestió de fons no és tant el nombre de persones ocupades que hi és, sinó perquè a dia d'avui encara tenim una gran demanda de llocs de feina que no es cobreixen, amb la qual posa en evidència aquesta economia dinàmica que reclama fins i tot més llocs de feina, i després la qüestió és la qualitat d'aquests llocs de feina, o sigui, el nivell salarial, la remuneració, quina és la quantitat que es paga, quins són els salaris mitjans i per què, a dia d'avui, Balears continua sent una comunitat que atreu, que estira i crea aquests llocs de feina, però també aquest model que cada vegada necessita més mà d'obra implica que les persones que venen aquí, perquè els residents no són suficients per cobrir llocs de feina, necessiten també un habitatge, un lloc on viure, una casa on viure digna. Vull dir que això és el peix que es menja la cua. I mos dur, al final, a dir si aquest model econòmic és el correcte i és l'encertat.
Molt interessant el debat, no?, que planteja Josep sobre aquestes xifres, no?, si realment repercuteixen, en què repercuteixen els problemes afegits, com és el cas de l'habitatge, que després abordarem, Eduardo.
A ver, tiene toda la razón, pero también tampoco me extrañan nada los datos, o sea, es absolutamente normal.
De
o sea,
una temporada esto, alta.
Evidentemente, sí. Estamos en plena temporada, es normal que haya una contratación más alta, ¿no? Y además esto es la otra cara de la moneda de la masificación y del modelo turístico que tenemos. Por un lado tenemos muchos turistas, pues por otro lado tenemos más necesidad de mano de obra para dar servicio a esos turistas. O sea, es que es la cara contraria de la moneda. Lo que hay que plantearse es lo que decía el compañero, qué tipo de trabajo es, con qué condiciones, y si es un trabajo realmente de calidad, durante cuánto tiempo, ¿no? Este para mí es el contrapunto. Y luego, si no queremos este modelo, si estamos dispuestos a perder el día de mañana este tipo de puestos de trabajo, ¿no? Si nuestros amigos, nuestros padres, nuestros hermanos que se dedican a la hostelería, estamos dispuestos a que a lo mejor con otro modelo turístico distinto pues tengan que buscar o tengan que dedicarse a otras cosas, ¿no?
Y fijaros cómo juega la mente, ¿no? Que hasta hace nada habría dicho exactamente, bueno, o muy parecido a lo que estás diciendo tú y a lo que ha dicho Josep, pero ahora cuando oigo estas cifras, ¿sabéis qué me viene a la cabeza? Que trabajar no garantiza tener una vivienda.
Absolutamente,
o sea, tenemos 1.200 personas viviendo permanentemente en la calle, solo en Palma, más otras tantas que viven en infraviviendas, caravanas, y hay que sumar las cifras de Ibiza y de Menorca, que a lo mejor Josep nos sabe decir, porque aquí solo uno de los problemas es que ni siquiera hay un recuento global, ¿no? Solo sabemos las que recoge la Cruz Roja en Palma, ¿no? Y ese es el auténtico drama.
Trabajar
¿En
vivir,
qué momento trabajar clarísimo. No te permite vivir?
Correcto, correcto.
Mira, relacionat amb el tema de l'habitatge, que avui també volíem abordar, sabeu que el govern ha ajornat l'aprovació del decret llei d'habitatge per manca de suport. L'executiu pretenia aprovar aquesta mesura just avui dimarts, però ha optat per guanyar temps i presentar-la a setembre, just després de l'estiu, i així intentar salvar la votació. Partits com Junts i Podem ja havien anunciat el seu vot en contra si el text no incloïa les seves peticions. De moment s'ajorna fins a setembre, o sigui que és un temps de moment per aquesta reflexió, no?, en cas de que pugui sortir endavant. Ara que parlàvem del tema de l'habitatge, Eduardo, vos demana també una valoració al respecte, un decret que, com dèiem, s'ajorna fins al mes de setembre. Podria sortir endavant?
No lo creo, porque no se están poniendo de acuerdo en absolutamente nada y porque tienen guerras internas por otros temas que no tienen nada que ver con la ciudadanía. Y a esta gente, la ciudadanía, los problemas de la ciudadanía y nuestros problemas de vivienda les importan un pepino. O sea, así de claro. Yo creo que no se van a poner de acuerdo y que lo que necesitamos urgentemente es convocar elecciones y votar para intentar tener un gobierno que pueda sacar medidas adelante con una formación o con otra.
Ojalá eso arreglara algo, ¿no? Pero ¿quién está buscando soluciones reales para la ciudadanía?
Hoy en día nadie.
Es que, por eso, es que,
al menos
es que
en el gobierno central nadie.
No tengo fe en que en unas elecciones cambien las cosas ni de lejos y más viendo lo que dicen las encuestas.
Con ese mensaje no votaremos, sino.
Ya, a lo mejor también es el momento de pararse a pensar si todo vale, ¿no? Si tenemos que seguir yendo a votar con la nariz tapada o tenemos que dar un toque de atención no yendo a votar o votando en blanco.
Tinc una curiositat que ara li demanaré a en Josep sobre Menorca respecte als assentaments, perquè, per exemple, a Mallorca han proliferat moltíssim els assentaments, no els que coneixem de sempre, sinó alguns que no tenen ni nom, a prop de Via Cintura, en petits reductes o llocs en concrets situats just a la vora d'algunes carreteres, no tenen ni nom perquè són microassentaments, no, per dir-ho d'alguna manera. Però sí que tenim un de nou a Eivissa, ara compartirem les imatges, és un assentament d'infrahabitatges a Ses Feix. L'Ajuntament de Vila ja ha demanat a la propietat de la finca que pugui desallotjar el recinte. Els arguments són els mateixos que les vegades en què s'han arribat a desallotjar, no? Que si el lloc és insalubre, l'elevat risc d'incendi, però, clar, que augmentin els assentaments d'aquesta manera tan notable. Josep, a Menorca hi ha constància d'assentaments en concret? Perquè la resta de les illes, la veritat és que són ja una realitat. I a Menorca?
A Menorca no hi ha aquests nuclis tan potents, però sí que a lo llarg del litoral, de la costa, de les zones periurbanes, diríem a l'entorn dels nuclis urbans, ja cap a les afores de Moll de Ciutadella, bueno, hi ha des de antigues furgonetes, des de, diríem, assentaments, és que seria la paraula, de manera, però aïllada, puntual. No són nuclis com aquests que deis de les feixes, però sempre la policia local, la Creu Roja, Protecció Civil, troben persones sense recursos, que no estan empadronats i que estan visquent d'una manera, en unes condicions, sense higiene, sense salubritat. Vull dir, basta fer una volta per, diríem, a l'entorn de Moda, per diguem cap a Trapucó, sortiguem de la ciutat de Moda, Ciutadella, per al nord, cap a Los Delfines, Calen Blanes, que sempre trobaràs alguna persona. Però, repeteix, no hi ha un nucli consolidat, com a les feixes d'Eivissa, però sí que hi ha aquests casos puntuals.
Són les 9:46, si me permeteu un petit bloc més de publicitat, escoltant-me els anuncis i tornem tot d'una amb aquest repàs a l'actualitat.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és informació.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
En el corazón de Palma, en la calle de San Miquel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe por qué en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-834-275.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur,
portada,
si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. El dia, amb Marta Grau.
Continuem en directe. Això és El Dia i si just vos incorporau ara mateix, estem fent aquest repàs a l'actualitat que no deixa de banda la crònica política, perquè avui, just després del Consell de Ministres, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà al Palau de la Moncloa per fer balanç del curs polític. Destacarà, o més ben dit, de què parlarà? De les bones xifres econòmiques d'Espanya, reiterarà el seu compromís contra la corrupció, un tema que ha afectat gran part del seu curs polític pels casos que han afectat de forma directa el Partit Socialista i el govern central. De què no parlarà, o millor dit, què és el que hi ha darrere de tot això que preocupa la ciutadania, i d'una compareixença que es produeix just quan han sabut que l'acusació popular rebaixa de 24 a 13 anys de petició de presó per la seva dona, Begoña Gómez. Una compareixença que ocorre en un panorama polític molt tensionat, no?, amb tot el que està passant les darreres setmanes, o millor dit, els darrers mesos. Què podem esperar, Eduardo, d'aquesta compareixença?
A mi és que me he tenido que parar porque me da ataque de risa, o sea, que diga que va a salir a hacer una comparecencia para hablar de corrupción, o sea, pero vamos a ver, o sea, es que parece ya que se está riendo de la gente. Lo que tiene que hacer es dar explicaciones sobre toda la corrupción que le rodea hasta su núcleo más cercano, incluyendo su propia mujer. Para mí es que es un gobierno absolutamente agotado y repito lo que he dicho siempre, Sánchez es el presidente las primeras veces y es alucinante cómo es capaz de mantener el tipo en una situación como esta en la que cualquiera, yo el primero hubiese dicho, mira, oye, pliego, o sea, con mi hermano condenado, con mi cúpula más cercana en prisión, con mi mujer imputada, o sea, la pregunta es, ¿qué hace ahí? O sea, ¿y ahora qué nos va a vender? Que no, que lucha contra la corrupción y que se mantiene, como dijo en Roma, porque tienen que venir los fondos de la Unión Europea y hay que gestionarlos, ¿y cómo va a dimitir? ¿Cómo vamos a encontrar un presidente mejor que el que tenemos, no? Esto es un insulto ya para la gente. Y lo que me llama la atención es que pues todavía estemos pensando en que hemos ganado el Mundial y no en esta barbaridad que tenemos todos los días.
Yo, es que es como el eterno retorno, ¿no? O sea, a mí me vienen las imágenes también del balance político de Feijóo el otro día, ¿no? Y es lo mismo, esta desconexión con la ciudadanía, ¿no? El seguir vendiendo tu moto en vez de mirar la realidad de lo que tienes al lado, ¿no? Y vuelvo a lo que decíamos hace un momento, es que cuando unos u otros presumen de buenas cifras económicas, creo que no entienden lo que son buenas cifras para la ciudadanía, porque si el reparto de la riqueza no se produce y tenemos a más gente pobre que nunca en nuestras calles, durmiendo al raso, ¿qué es una buena cifra económica? ¿Es una buena cifra económica que los jóvenes no puedan independizarse, emanciparse y salir de sus hogares, los que tienen el privilegio de dormir bajo un techo? ¿Esas son buenas cifras económicas? Es que los datos macro no van con la gente de a pie. Tienen que explicarnos por qué vivimos como vivimos y los datos son espectaculares. ¿Alguien se cree esto?
Pero es que no es capaz de explicar nada, porque es lo que decimos, o sea, está totalmente alejado de lo que tú dile a alguien.
Estoy de acuerdo, pero es que lo que me preocupa es la desafección colectiva de la clase política, no solo del presidente del gobierno. Ojalá hubiera una alternativa, pero es que yo creo que el pueblo se siente desamparado.
¿Qué podemos esperar de esta compareixença, Josep?
Bueno, yo espero poca cosa. Yo creo que lo que hauria d'explicar avui el president Pedro Sánchez, el primer motiu de per què retira una norma necessària com és el tema del decret de l'habitatge. Com és possible que un govern de PSOE Sumar hi hagi tals desacords, tals discrepàncies sobre quines són les mesures que s'han de fer per donar resposta a la primera demanda social, en el primer problema social, que és la reclamació, la petició d'habitatge digne a preu assequible, resulta que el govern no es posa d'acord per aplicar, per decidir quines mesures s'han de fer. Per tant, jo crec que avui el senyor Sánchez, amb independència de que pugui dir de que l'economia espanyola va com un tren, amb unes xifres macroeconòmiques que no arriben, que no arriben a les economies domèstiques, que no arriben a les economies de les petites i mitjanes empreses amb una pressió fiscal cada vegada més grossa. El que hauria de dir avui són dues coses. Perquè no hi ha capacitat d'enteniment dins el seu govern, PSOE Sumar, per aprovar les mesures per l'habitatge. I en segon lloc, què pensa fer davant l'allau de casos en seu judicial que l'estan apuntant a ell i explicar, donar resposta a una pregunta tan senzilla. Es va equivocar, senyor Sánchez, quan va nomenar el senyor Ábalos, el senyor Sánchez, a Santo Cerdán i totes les persones que estan imputades i empresonades i condemnades? Basta que me contesti això. Per què no aproves decret d'habitatge? Per què el seu govern no pot aprovar mesures per la vivienda? I per què s'ha equivocat tant nomenant una sèrie de persones que han acabat a la presó o estan tots en els jutjats?
Esperarem aquesta compareixença per poder analitzar-la, no? I sobretot en quins punts toca el president del govern. Queden 5 minuts, inevitable demanar-vos per la visita del rei emèrit, que ja sabeu que torna a Mallorca, o ha tornat, millor dit, a Mallorca 8 anys després de la seva darrera visita. Va arribar diumenge en un vol procedent de Ginebra per assistir a l'aniversari d'un bon amic seu, l'empresari mallorquí Miguel Arias. Segons algunes fonts, no s'hauria allotjat al Palau de Mar i Vent, però que sí s'hauria desplaçat per fer una visita a la reina emèrita. Ja ha partit, va partir de l'illa en un vol cap a Itàlia. Ahir matí ha estat com una visita express. Què vos sembla aquesta visita? Probablement sortiran imatges d'aquesta exclusiva de la revista Hola dimecres. Avui a partir de les 11 parlarem amb Julián Aguirre sobre aquestes imatges en concret, però més enllà de la fotografia, de la instantània, com interpretar una visita express que no ha estat per la família de forma directa, perquè la família ha vist la seva família, sí, és evident, però no ha estat l'excusa ni molt manco, sinó l'aniversari d'un amic. Què suposa aquesta visita express? Com la podeu analitzar o valorar?
Jo la valoro i l'analizo com una família que està rota i que uno de los miembros que viene al extranjero viene a ver a un amigo y de pasada pues se pasa a saludar a la familia. Punto. Creo que no es una cosa que al resto de los ciudadanos le importa bien poco y igual que le sigue importando, yo creo que si preguntas a nivel general le importa bien poco que viva en Dubái y en Abu Dhabi o que pasado mañana se venga a vivir a Madrid. Creo que es un tema que está pasado y tenemos problemas más importantes que esto.
No estoy de acuerdo. Yo creo que nos importa qué ocurre, porque recordemos que vive en Abu Dhabi porque no quiere pagar los impuestos en España después de que ya le hayan pillado un fraude que ha legalizado, ¿no? Me sorprende también que haga una visita a Marivent cuando podría haber quedado para ver a Sofía en cualquier otra parte, ¿no? Porque con las circunstancias y el pasado que tenemos reciente en Baleares, ¿no? Creo que la imagen no es muy buena. También me parece indignante que se aloje allí la infanta Elena, ¿no? Habiendo llenado portadas, ¿no? Con la cuesta de los juzgados.
No está condenada por absolutamente nada.
No, ella
eso
no.
Que la estigmatizamos para toda la vida por algo que ha hecho su marido.
Cristina, vos referimos.
Bueno,
Exacto. ¿Qué hacemos? Es que, cuidado también, que eso es muy peligroso, ¿no? Decir, oye, porque tú no has cometido ningún delito, pero como alguien de tu familia sí... No, hombre, no.
Hombre. No. Yo creo que estamos hablando de un delito que se cometió por un miembro que entonces era de la familia real por el hecho de ser familia real, porque
cárcel,
si no, no lo hubiera, no lo hubiera cometido.
Delito, por cierto, que es por el mismo que está imputada la mujer del presidente. Veremos a ver cómo acaba uno y cómo acaba el otro, porque uno sí que pisó la cárcel por este delito.
Sí, veremos cómo acaba uno y cómo acaba otro. Dicho esto, espero que si esto solo es una gira europea, no vaya más. Y si es algo más que eso, pues que acabe estableciendo su residencia legal aquí y pagando los impuestos aquí, que es lo que debería hacer.
¿Cómo valora esta visita express, Josep Pons Fraga?
Jo la valoro de que tot el que faci el rei Joan Carles desperta molt d'interès, demostra que mantén la seva relació amb Mallorca, en aquest cas a través de Rafa Nadal i de Miguel Arias. La situació d'ell fora d'Espanya és una situació irregular. Seria interessant de que a través de la Casa Real del rei Felip VI es trobés la fórmula perquè ell pugui retornar a Espanya. Felip VI ha demostrat també que ha estat una persona rigorosa quan li ha dit al seu pare que ha tingut uns comportaments que no han estat correctes, però hi ha un fet rellevant. La transició política, es pas des del franquisme a una societat de drets i llibertats no hagués estat possible sense el compromís de dues persones, de Joan Carles I i d'Adolfo Suárez. Jo crec que en aquests moments, repeteixo, Joan Carles I ha de regularitzar totes les seves relacions a Hisenda Espanyola, si hi ha temes fiscals i tributaris, naturalment, com a primer ciutadà, com a ciutadà, ha de pagar, ha de complir amb els seus deures fiscals, però Joan Carles I, rei emèrit, rei rellevant, persona necessària per dur a terme la renúncia que ell va fer en els drets que tenia des del franquisme a la democràcia, ha de tornar a Espanya com més pres millor, perquè és un actiu de tots els espanyols.
Passarà?
Que vuelva a España.
Tornarà. Mira, pues, aprofita que és darrer minut que vos queda per una ronda de titulars. Podria passar, és un escenari probable?
Me atrevo a decir que sí, porque me da la sensación de que nos están vendiendo la vuelta desde hace tiempo.
Yo creo que vendrá en cuanto haya un cambio de gobierno, fíjate lo que te digo.
Pues no lo sé, pero yo espero que si vuelve espero, con un gobierno o con el otro, supongo que volverá si tiene garantías de que podrá seguir evadiendo impuestos, porque no nos olvidemos que se marchó porque le metió el puro Hacienda.
¿Podría tornar, Josep, molt breument?
Tornarà. Sí? I molt més pres del que mos pensam.
Mos estàs donant tu també una exclusiva, no sé si tens més informació.
Igual se va a Menorca.
No, crec que és un tema que s'està negociant, és una decisió d'estat, a la qual hi té que intervenir naturalment el govern de l'estat i també el cap d'estat, que és el rei. Per tant, és un tema que està sobre la taula, s'està negociant i més pres que més tard el tindrem aquí a Espanya, Joan Carles I.
Josep, Eduardo, Elena, que tingueu un bon dimarts. Moltíssimes
igualment.
Gràcies per venir, com
igual.
Sempre. I gràcies als nostres oients i espectadors per seguir-nos. Fem una aturada per publicitat, els informatius a la part de ràdio del programa i tornem tot d'una.